Ens acompanya la senadora d'Esquerra Republicana, l'Esther Capella, que ha visitat Sant Cugat. Parlem una mica d'aquesta consulta, d'aquesta doble pregunta que hem conegut fa poc, perquè doncs és una doble pregunta que ha generat doncs certes respostes i una mica de confusió. Què li sembla a vostè?
Bé, com deia el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, és la millor pregunta, és molt millor que la pregunta que nosaltres plantejàvem, i nosaltres no ho entenem com una única, com dues preguntes, sinó ho entenem com una única pregunta. Una pregunta que permet que tothom hi tingui cabuda i permet que els que defensàvem que la pregunta havia de contemplar la independència i, per tant, estat independent, com aquells que configuren en el seu imaginari altres formes d'estat, que pot ser amb més autogovern, un estat federal, aquells que inclús no volen estar, és a dir, es volen quedar exactament igual que estem. Per tant, és una pregunta que és inclusiva, reflecteix molt bé la demanda de la ciutadania en el que hem anat sentint en les diferents manifestacions i, per tant, també amb aquella voluntat expressada al Parlament de Catalunya, no? Aquesta majoria molt clara pel dret a decidir, i, per tant, és una pregunta que ningú pot dir que no hi pot participar o que no pot formar part de la consulta o del referèndum, o el referèndum o la consulta. El que toqui fer, si l'estat espanyol ens permet el referèndum, serà referèndum, i si no ens el permet, amb la nostra legalitat pròpia, doncs serà una consulta.
És una pregunta amb una subpregunta que ha generat diverses reaccions, però aquí una mica la sensació és que acaba guanyant la tercera via, no? Al final, què li sembla a vostè?
A mi no em sembla això. En tot cas, les regles del joc estaran fixades quan hi hagi el decret de convocatòria. La tercera via, no sé on la veuen reflectida, perquè la tercera via està per definir. Què és la tercera via? Per tant, jo deia, és una pregunta que permet que aquells que se senten còmodes amb l'actual estructura de l'estat espanyol i, per tant, amb el nivell d'autogovern que té en aquests moments Catalunya, poden anar i votar. I votar que sí que volen o poden votar que no a la primera pregunta i ja no els cal contestar a la segona, perquè ja hauran contestat a la primera. O poden contestar les dues i poden dir no i no. En tot cas, jo entenc que no té sentit, perquè si prèviament ja has dit que no vols que Catalunya sigui un estat, ja estàs dient que vols que sigui una comunitat autònoma. Per tant, per aquesta banda, cap problema. Ara hauríem de definir exactament què vol dir això de la tercera via. Què vol dir la tercera via? Una mica més d'autogovern? Un finançament diferent? La tercera via va ser, si se'm permet explicar-ho, la tercera via ja va ser l'Estatut del 2006, que era un encaix diferent amb l'estat espanyol, era el federalisme asimètric que defensava el president Maragall, i en definitiva ja vam veure quina trajectòria va tenir. Jo definiria la tercera via, quina via era, o què era la tercera via? La tercera via era aquell intent d'encaix amb l'estat espanyol, similar a un estat federal, però només des de la visió de Catalunya, perquè allà en l'Estatut del 2006 defensàvem relacions bilaterals amb l'Estat, una capacitat financera i, per tant, un sistema financer i de finançament diferent del de la resta de les comunitats autònomes, etc, etc. I això, aquella tercera via o aquell encaix amb l'Estat espanyol diferent va quedar laminat. Va quedar laminat al Congrés dels Diputats, però va quedar laminat també, després d'haver estat ratificat pel poble de Catalunya, amb la sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, quan diuen què és la tercera via, a mi m'agradaria que ens definíssim primer què és la tercera via, perquè aquí hi ha dues vies molt clares. Els que defensem que Catalunya sigui un estat independent i els que defensen que Catalunya s'ha de quedar com està. I els que diuen que o que volen que Catalunya sigui un estat o que l'estat espanyol sigui un estat federal, doncs en definitiva ho hauria de ser l'estat espanyol que convoqués aquest referèndum per aviam si l'estat ha de ser federal o no ha de ser. I pel que sembla, en aquests moments, no sembla pas que aquest sigui el camí que ha triat l'estat espanyol, més aviat tot el contrari, amb tot el procés de recentralització que s'està produint en l'estat, amb totes les lleis, que en definitiva estan desarmant l'estat de les autonomies.
Per tant, vostè no creu que el govern espanyol estigui sigui doncs, positiu per la possibilitat de pactar? Creu que hi haurà alguna possibilitat de negociar amb el govern?
Bé, l'esperança diuen que és l'últim que es perd a la vida. Aviam, sent realistes i veient com reaccionen, jo continuo tenint dubtes que hi hagi cap possibilitat. Ara, el diàleg que està per... És a dir, el diàleg s'ha de tenir, s'han de fer els passos, tots els passos legals, i per tant hem de seguir el camí i el full de ruta que tots plegats ens hem marcat com a país, no? Seguint, no deixant-se cap dels passos, perquè això ens dona credibilitat, visibilitat, i als ulls del món ens torna a posicionar com aquell país que ho ha intentat de totes les maneres possibles, i esperem que si els hi quede una guspira de seny, doncs estaria bé que s'asseguessin i que permetessin que el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur. Perquè a ulls del món queda molt malament això de no permetre que la ciutadania voti. Els hi fa molta por el tema de les urnes. Tenen un problema amb les urnes, eh? I això vol dir que, a diferència d'altres estats i d'altres països, no tenen assolit la tradició democràtica que tenen d'altres. Això és una falta molt bàsica de principis democràtics assolits.
De fet, tot apunta també que el Partit Popular impugnarà els pressupostos catalans perquè els considera antiestatutaris i antiinstitucionals, almenys això és el que es deia últimament. Com ho veu vostè?
Bé, jo ho veig amb aquesta paranoia o amb aquesta, no sé com dir-ho, amb aquesta esquizofrènia en la que s'ha... No m'agrada utilitzar aquestes paraules perquè acabes estigmatitzant les persones que pateixen la malaltia, però és una, reflecteix molt bé aquesta dualitat de comportament. Per una banda, la senyora Alicia Sánchez Camacho no ha parat o sigui, com una matraca, és a dir, permanentment recordant al president Mas, president de la Generalitat, que no tenia pressupostos i que havia de tenir pressupostos. Quan té pressupostos, impossibilita que aquesta partida, que aquests pressupostos tirin endavant, perquè hi ha una partida que a ells no els agrada, perquè consideren que és anticonstitucional, que va contra els interessos de l'Estat espanyol i que, a més això, la Generalitat de Catalunya no té capacitat per fer això. Jo m'agradaria que se sentissin quan fan aquesta reflexió, ells mateixos, perquè per una banda diuen que no ens podem queixar els catalans perquè tenim uns nivells d'autogovern que no pot somiar ningú, i per altra banda ens diuen que nosaltres hem de demanar permís per tot allò que vulguem fer com a país. Per tant, almenys veuen com un element amb falta de capacitat que necessita sempre la tutela del pare, que és l'Estat, i que per tant no podem decidir en què hem d'invertir, en què hem de gastar els diners, i és una partida que representa, no sé si el 0,07% del pressupost, no hi arriba. I estan paralitzant uns pressupostos que tenen una part molt important de generació d'ingressos per poder cobrir aquelles necessitats que com a país tenim, que són des de les escoles, hospitals. Ho dic perquè veieu també aquesta contradicció permanent del Partit Popular, eh? Nosaltres hem de retallar, hem d'intentar generar més ingressos gravant encara més els catalans, i per altra banda per poder donar cobertura a totes les necessitats bàsiques que tenim. Quan nosaltres, amb la capacitat que tenim de generar ingressos, si ens gestionéssim nosaltres els diners, seríem capaços de mantenir... No ens caldria retallar. I en aquests moments l'Estat ens imposa unes retallades que van de l'ordre de 2.000 milions d'euros, que és pràcticament... el país no funciona. Per tant, que s'ho facin mirar, tenen un problema seriós, d'incoherència, de falta de rigor amb l'anàlisi de la situació del país, i que és allò d'anar contra els interessos dels catalans ben.
Més enllà de la consulta, que està prevista per al 2014, una altra de les previsions que tenim són les eleccions europees, també per l'any vinent. Esquerra Republicana estaria disposada a pactar amb la resta de partits, a fer aquesta coalició de partits a favor del dret a decidir i presentar-se així a les eleccions?
Esquerra Republicana ho ha dit per activa i per passiva, que nosaltres, si hi ha un bloc que composi un bloc a les eleccions europees que representi la totalitat de les forces que estan a favor del dret a decidir, hi serem. quan ja hi ha algú que ja s'ha desmarcat i ha dit que no toque perquè hi ha d'altres prioritats, hi ha partits que han dit això, és evident que és, partim o tenim un punt de partida que ja no és el que representa la totalitat o el ventall sencer del Parlament, dels partits favorables al dret a decidir que composen la majoria parlamentària. Bueno, nosaltres anem esperant també que els partits es vagin posicionant. El president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, ja ha plantejat la necessitat de tenir uns programes amb uns punts en comú per tal de que quedi clar que hi haurà un front català i amb uns mínims dels que nosaltres no sortirem del guió per fer sentir a Europa quin és el posicionament de Catalunya i dels partits majoritaris al Parlament de Catalunya, perquè també les eleccions europees no són unes eleccions normals, perquè no, ni la circumscripció és la mateixa, anem amb unes eleccions a circumscripció única, que per tant és l'Estat, i no és Barcelona, no és Lleida, no és Tarragona, no és Girona, i per tant aquí ens juguem els restos de vots, i per tant ens juguem moltes coses, tots els partits catalans. També és veritat que quan arribem al Parlament Europeu, cada un de nosaltres va amb uns grups parlamentaris, és a dir, que nosaltres no podríem composar en el Parlament Europeu un grup parlamentari propi. No podríem dir els catalans conformen un determinat grup parlamentari. No, ens hauríem d'anar a escriure cada un de nosaltres en el grup parlamentari del que hem format part històricament. Pues, Unió, Convergència i Unió amb els liberals, els socialistes amb els socialistes, nosaltres on estem amb els verds, i per tant cadascú ens hauríem d'arrenglerar en el grup parlamentari que ens toca. Per tant, això també s'ha d'explicar. Les eleccions europees no tenen la mateixa manera de funcionar que unes eleccions al Parlament de Catalunya, al Congreso o al Senado.
Ja per acabar, aquest divendres el Consell de Ministres ha donat llum verda a la llei de l'avortament. És una llei que elimina el supòsit de malformació i només permet a la mare avortar en cas de violació o bé si hi ha un risc clar per la mare, per la vida de la mare. Com ho veu vostè, aquesta llei?
Bé, abans ho comentàvem, no? Jo crec que és el darrer regal que li fan al Rouco Varela, en aquest cas al govern del Partit Popular. És un dia trist. Nosaltres, amb la llei actual, Esquerra Republicana sempre ha defensat l'avortament lliure i gratuït, i a més pensem que és el dret a decidir el tenen les dones, i per tant les dones actuen responsablement. I hem de partir de la base que els ciutadans i les ciutadanes, quan actuen, ho fan responsablement. I que per tant la capacitat de decidir l'han de tenir els individus, les persones. Perquè són majors d'edat i perquè tenen aquesta capacitat. I els menors tenen uns sistemes de complementació, d'implementació de la manca de capacitat. Bé, doncs aquesta llei ens torna a situar a les dones en minoria d'edat. Necessitem l'autorització, en aquest cas, que es donin els requisits que estableix la llei per poder fer allò que voldríem decidir poder fer. I per tant és una involució, tornem al principi dels temps, és a dir, quan havíem assolit uns espais de llibertat ve el Partit Popular i decideix que no hem de tenir aquestes llibertats o les dones no tenim aquesta capacitat de decidir. Jo deia que és un regal al Rouco Varela, però també és una cortina de fum per tapar les misèries del Partit Popular, que són moltes. I fent una repassada ràpida diria Bárcenas, el supòsit del blanqueig de diners, el supòsit, i per tant la presumpció de que efectivament l'esposa del president de la Comunitat de Madrid presumptament va blanquejar diners amb l'adquisició d'un àtic a Marbella. Aquesta seria una altra de les coses que han anat esclatant aquesta setmana. És una manera també de tapar l'entrada i registre que ha fet el jutge Ruz a la seu del Partit Popular per trobar indicis de si es va pagar amb diner bé o diner negre la remodelació de la seu del Partit Popular. I així anant sumant, no? És una manera també de tapar totes aquestes misèries o aquests delictes, no? Que els van esquitjant, supòsits de corrupció molt, molt seriosos i que, per tant, contínuament van buscant la manera de tapar-se les misèries. És un dia, jo crec que trist, que a més ens situa a 20 anys enrere i que, bueno, estem en un procés d'involució i el Partit Popular això ho acostuma a fer. Està desarmant l'estat de dret.
Doncs ho deixem aquí, senyora Esther Capella, moltíssimes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.